La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, 7 minuts, que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la nostra particular caravana i ho fem obrint les portes al Premi Nacional de Literatura Dramàtica d'aquest 2022. Josep Maria Miró, Núria.
Va començar a escriure teatre el 2005. Els seus textos s'han traduït en més d'una vintena d'idiomes i se n'han fet traduccions en nombrosos països com Argentina, Mèxic, Regne Unit, Itàlia i Estats Units, entre d'altres. Destaca per haver dirigit els seus propis textos, però també altres obres com La Calle Franklin, de Lluïsa Cuniller, o espectacles de creació dins del Cercle Drames Litúrgics en el monestir de Santa Maria de l'Estany. A banda d'això, també ha estat ajudant de direcció de l'actor Xavier Pujolràs i de la coreògrafa Germana Cibera, i en cinema ha estat coguionista de la versió cinematogràfica de la seva obra El Principio Arquímedes, dirigida per Ventura Pons, amb el títol El virus de la por. En televisió també ha treballat amb l'equip de guionistes de sèries com Mar de Fons i Zoo, i ara, per si fos poc, pot presumir de ser Premi Nacional de Literatura Dramàtica per la seva obra El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc.
Josep Maria Miró, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
No sé què faré sense aquest teatre. Aquestes parets que guarden secrets per riure.
Josep Maria, ara ho deia la Núria, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2022. Déu-n'hi-do.
Sí, bé.
No rep un premi així cada dia, suposo.
No, i em sembla que només se'n pot rebre una vegada a la vida. Sí, la veritat és que ara fa just unes... Avui són divendres,
sí,
no?
Sí, avui és divendres.
Avui són divendres, doncs fa una setmana que vaig rebre la notícia i a més em va fer molta il·lusió que fos perquè es fa sempre per un text, per un text en aquest cas escrit, publicat el 2021, i va ser per El cos més bonic que s'ha trobat mai en aquest lloc, que és el títol més llarg que he escrit, em sembla, de totes les obres de teatre. I és un títol que em fa especial il·lusió perquè el sento com un títol important dins de la meva trajectòria, i això que te'l reconeguin amb el Premi Nacional, doncs és una alegria enorme.
Com va això, Josep Maria? Com t'assabentes que ets Premi Nacional?
Mira, jo dimecres de la setmana passada arribava d'Argentina, d'Uruguai, d'un periple llarg. Vaig estar 3 mesos treballant a Uruguai, on vaig anar a dirigir Temps Salvatge, un altre dels meus textos, i encara estava, diguéssim, una mica girat i amb el jet lag. Vaig tenir un dia de repòs a Barcelona i el divendres anava a Itàlia, Florència, on s'estrenava el Teatre de Rifredi, una adaptació de L'amic retrobat, de novel·la de Fred Ullman, i acabava de baixar de l'avió i just, diguéssim, feia 5 minuts que en Giancarlo, que és una de les persones del teatre més amic, ja sortíem de l'aeroport i vaig rebre una trucada. Em van dir que el ministre de Cultura volia parlar amb mi i que si tenia un moment, i vaig dir que sí. I el ministre, el Miquel Iceta...
Què penses, doncs, en aquell moment quan et diuen no, és que un ministre vol parlar amb tu, esclar?
Home,
per multes no serà.
No, espero que sigui per alguna cosa bona, perquè si no, no ho sé, perquè em truca un ministre, no? En tot cas, el ministre et truca personalment, en aquest cas, i et comunica aquesta decisió que han pres una sèrie d'acadèmics i de persones i que evidentment és una il·lusió enorme.
Ara ens endinsarem en aquesta obra que ens comentaves i per la qual has rebut aquest premi, El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Però és que en aquest premi el jurat diu que l'obra és mereixedora d'aquest guardó pel seu alè poètic i pel domini de les veus teatrals.
Sí, bé, això és un no sap mai, diguéssim, quines són el veredicte ni per on passa el jurat. Però en tot cas, com et deia, és un text per mi important. És un text que escric el 2020. L'escric en ple confinament. El començo a escriure en el moment en què hi ha pèrdues importants amb aquell abril del 2020, entre elles la d'una persona estimada, com el Benet i Jornet, el Pepito. Sí, també la Maria Araujo, amb qui havíem treballat junts a Temps Salvatge. I jo amb aquest text vaig trobar un espai, diguéssim, una mica de refugi en aquell moment que em sembla que tots recordem amb una certa tristesa i angoixa, no? I és un text que és el primer text que he escrit per un únic intèrpret, Després d'aquest en venen dos més, un ja està escrit i el tercer està en camí, que jo en dic el tríptic de l'Epifania. I aquest és un text que no té gènere, el pot fer, vull dir que és la primera indicació que posa, que pot ser tant un actor com una actriu, no importa l'edat, no importa el gènere, perquè és un... la persona que l'interpreta ha de passar per molts cossos diferents, i per tant és una obra que parla del cos agredit, del cos que vol ser un altre, del cos mutilat, del cos desitjat, parla del cos en molts sentits, però també amb la forma que té el text també parla del cos amb l'actor. Jo sempre dic que el cos amb l'actor no és matèria, sinó que és convenció. I en aquesta obra ho deixa molt clar, que és una convenció, no? De fet, la cita amb què obre l'obra és la del nom toquis, de la resurrecció, precisament, de Jesús, quan Maria Magdalena el vol tocar i ell diu no em toquis, que també és un altre viatge, diguéssim, dir, fes un viatge cap a la fe, no em toquis, ja no sóc matèria, sinó que sóc una altra cosa, no? Amb l'actor també fem un viatge de fe, en aquest sentit, no? Això és una convenció. L'actor o l'actriu, quan comença aquesta obra, comença sent un nano de 17 anys, però és que passa també per una mare d'uns 45-50, passa per una professora d'institut que en té uns 45, passa per un vell del poble que té 75 anys, passa per un personatge en trànsit de gènere que està als 50 anys, i per tant l'actor, l'actriu que l'afronta ha de fer un viatge per diversos cossos, per diverses emocions, per un viatge complex. Jo trobo que també és de les coses interpretativament exigents cap a l'actor.
Rauen en aquest canvi constant, aquest alè poètic que del que et parlava?
Jo crec que té més a veure amb una qüestió de llengua. Mm-hmm. És a dir, jo en aquest text vaig anar cap a una cosa molt essencial de teatre i paraula. Vull dir que tota la força passa per la paraula, per allò que s'explica, per les imatges que van sortint, no? Jo crec que també feia un viatge molt més essencialista cap a la llengua dels meus pares, cap a la llengua de casa meva, buscant una llengua que fos teatral, en aquest sentit. I jo crec que hi ha aquest viatge, en aquest sentit, d'una llengua que també intenta que hi hagi un viatge poètic i que... tot i que hi ha una qüestió realista de fons amb allò que explica, sí que hi ha una voluntat de que aquesta paraula sigui altament teatral, no? I, de fet, els muntatges que s'han fet fins ara, hi ha una mica aquest concepte, amb tots ells, muntatges diferents, però el concepte de celebració de la paraula i de l'actor i de l'actriu, en aquest sentit, no?
L'obra compta amb una única veu, ara ens ho explicaves. A Barcelona va ser la de Pere Arquilloé, a través de la qual comparteix amb el públic els secrets d'un petit poble, on aparentment no hi passa mai res, eh? Quin és aquest petit poble?
Aquest petit poble pot ser el poble que imaginem. Jo moltes vegades no m'agrada col·locar concrets, no? Em sembla que és més interessant que l'espectador, que el lector, fins i tot, perquè també el teatre també es llegeix, els trobi, no? El que és, en aquest sentit, curiós és que jo el vaig escriure amb una geografia molt, molt concreta. Amb un amic, que és el Sergio Blanco, que és un dels millors autors que hi ha al món actualment i un dels mestres d'això que s'anomena autoficció, de la literatura del John Teatre. Jo sempre li dic, jo no he fet autoficció, n'he fet una, que era Restos del fulgor nocturno, però, en certa forma, penso que l'autoficció també sobrevola amb totes, no? Perquè un també... el concepte de jo, del meu món, i el de la ficció estan creuades, el que passa és que guanya la ficció, no? Jo, quan escric això, faria una broma i diria que és una geoficció, perquè em vaig cap a un paisatge, que és el paisatge d'un poble de la Catalunya central, un poble que podria ser el meu en aquest sentit, i, de fet, hi ha alguns espais del paisatge que són molt clars del meu poble. Ara, sobre aquest poble, jo hi col·loco una ficció, una història. El que és curiós és que ara que s'ha fet a Uruguai em diuen això és un poble de l'interior d'Uruguai, i a Itàlia em van dir això és un poble de l'interior d'Itàlia. I vull dir que en aquest sentit jo crec que és el text més local que he escrit I, com sempre, tot allò que és molt local també arriba a tocar altres espais locals, no?
Ara et diré un típic tòpic, eh? Però el típic tòpic és que els pobles petits són aquells que amaguen grans històries, etc etc. Sorgeix d'aquí la idea?
No. És a dir, el concepte parteix una mica d'una mort. D'una mort. L'obra arranca, comença amb la mort d'un jove de 17 anys. El troben al mig d'un camp de farratge, només amb un banyador i amb el sexe mutilat, no? Li han arrencat el que és el sexe. I llavors, a partir d'aquí, comença un viatge que l'interès no és saber qui ha matat aquest nano. Em sembla que és la cosa menys interessant, però sí, hi ha tot un viatge cap a l'expiació del pecat, si en podem parlar així, en què realment una mort, la mort d'un jove, ha de portar una comunitat a replantejar-se què ha passat, no? Amb la mort d'aquest jove farem un viatge cap a una altra mort, que és la del pare. Jo dic que tot arranca, tot comença amb la mort d'aquest nano i que realment el que és important és conèixer com comença tot, no? Com comença el pare que va morir 10 anys abans i saber una mica quina és la responsabilitat col·lectiva d'aquesta comunitat. Quan dic que hi ha aquest acte d'expiació, hi ha aquest concepte de la mort sacrificial, no? Quan hi ha una mort que de cop i volta fa que tota una comunitat s'hagi de reendreçar. I aquesta comunitat, a partir d'aquesta mort, s'haurà de plantejar què han fet, qui són, de quina forma, per què han assassinat el noi més bonic d'aquest poble, no? Per què han matat una mena de bellesa hegemònica, no? En el fons també parla d'aquest poble que no accepta la bellesa, aquest poble que no accepta la diferència, aquest poble on hi ha el pes de la comunitat religiosa i hi ha el concepte d'una comunitat religiosa que també té mal endreçat un concepte com el desig i també la violència, no? I per tant, hi ha una presència molt forta d'aquests conceptes de l'altre, de la diferència, del desig mal endreçat. El desig mal endreçat sempre, sempre porta dolor i sempre porta, diguéssim, conseqüències negatives.
T'ha donat la sensació, Josep Maria, que escrivint l'obra trencaves molts tabús, almenys o per la societat o per, almenys per tu?
No. Sincerament no, perquè el text està molt en una línia, diguéssim, el viatge estètic, jo crec que és un altre, però en canvi sí que hi ha unes constants que hi han aparegut en altres obres, des de Temps Salvatge, des de Gangbang, obert fins a l'hora de l'Àngelus, fins al principi d'Arquimedes. Hi ha una amiga meva que em deia quan es llegia el text que el concepte de la diferència i d'una comunitat no acceptant la diferència està present en molts textos de formes diferents, en aquest sentit, no? I jo crec que tampoc és el que buscava, eh? En aquest sentit, també tenia moltes més ganes de parlar de la destrucció de la bellesa. De què vol dir això de destruir la bellesa, no? De fet, el tríptic de l'Epifania, que és com es diuen aquests tres textos per un únic intèrpret, el segon és per actriu, que ja està escrit, i el tercer serà per actor, no?
Que serà una disperació d'arquiu, lluveu, no?
No ho sé, això. No ho sé, perquè, diguéssim, això és el projecte escrit. Després, el projecte teatral, ja veurem què passa, no? Però em sembla que tots tres també parla de la destrucció de la bellesa en formes diferents. Amb el primer, per mi, hi ha la destrucció de la bellesa del cos. I també què és això de la bellesa amb el cos? Vull dir que a vegades pensem en les belleses hegemòniques i, per tant, em sembla també interessant que és un monòleg que el pot fer tantes persones que també seria bonic que el fes algú que no tingués una bellesa hegemònica i que la primera frase que digués fos aquesta: jo sóc el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, no? El segon parla de la destrucció del paisatge i dels valors, no? En aquest sentit, de com hem destruït el nostre paisatge, els nostres valors, com els hem sotmès als capricis del món capitalista. I el tercer, per mi, és el concepte de les idees, de la paraula, de la llengua, de la cultura, d'un altre tipus de valors, que també són bellesa per mi. Per tant, què li passa a un món que destrueix constantment bellesa?
El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, obra de Josep Maria Miró, que va fer a Barcelona Pere Arquilluer, que va dirigir Xavier Albertí, Quins noms.
Sí, bueno, amb el Xavier, de fet, quan vaig rebre la trucada comunicant-me el premi, les trucades immediates que vaig fer, que jo no sabia si es podia explicar o no, de fet, després, al cap de 2 minuts, la xarxa ara anava ple, en aquest sentit, però jo la primera trucada que vaig fer va ser als meus pares, evidentment, per dir-los, mira, m'han trucat i m'han dit això, i em fa molt content. I la segona trucada va ser cap al Xavier Albertí, i la tercera cap al Pere, no?, perquè els sento còmplices, perquè el Xavier va dirigir el 2018 Temps Salvatge a la Sala Gran del Teatre Nacional. Aquest any va dirigir Els Homes i els Dies, adaptació de l'obra de David Vilaseca, dels dietaris de David Vilaseca, i també ha dirigit el cos, no? I el Xavier és amic, en primer lloc, i després ha passat que m'ha dirigit 3 textos, han sigut 3 viatges de felicitat absoluta, perquè... a banda de la seva qualitat com a director, la seva qualitat intel·lectual de llegir un text és extraordinària. I en el moment en què es llegeix el text, de les primeres persones que el llegeix, li dic, si el vol dirigir, diu, m'encantaria, i em diu, què et sembla, Pere Arquillo? I dic, estupendo, dic, et sembla que li passi el text? Fes-ho, li vaig passar amb el Pere. El Pere el va commoure, el text, el va commoure, i em va dir, només el vull fer si el dirigeix... Dic, ja ho hem parlat, això. I ell sempre fa la broma, diu, ells ja s'ho havien parlat, i a mi em sembla estupendo, perquè jo el text em va atrapar i només volia que el dirigís algú amb aquest treball d'orfebreria precís que és capaç de fer el Xavier i profund, no? I, per tant, en el moment en què tens a Xavier Albertí i a Pere Arquillué, sents l'autèntica sensació d'un dream team, no?, en aquest sentit. Pensa que el muntatge... era gairebé més essencialista que el text per Arquillué i un foco, i prou. El que passa és que la capacitat interpretativa del Pere, és a dir, l'instrument tècnic del Pere és tan brutal, però més, quan el posa al servei profund i de la veritat, i això el que fa... Jo anar als assajos era una lliçó de teatre com poques vegades. Vull dir que amb el Pere ens coneixem des del 2008, que jo era ajudant de direcció del Xavier Albertí a Soterrani, del Benet i Jornet, i allà ens vam conèixer. Realment és un actoràs, és un home amb molt sentit de l'humor, que jo crec que per ser bon actor és imprescindible tenir sentit de l'humor. Sí? Encara que facis el drama més drama, encara que facis... Em sembla que el sentit de l'humor... per qualsevol creador és imprescindible. I llavors el Pere el té. I, per tant, el sentit de l'humor sempre és sinònim d'intel·ligència. No es pot fer res a la vida sense sentit de l'humor. I el Pere el té, té un instrument sofisticat, té una sensibilitat única i és un dels nostres millors actors, sens dubte, i tenir-lo pues, ha sigut un privilegi.
Jo sempre m'he preguntat, Josep Maria, què deu sentir un dramaturg quan ha escrit tot el text i el veu a dalt d'un escenari.
Mira, jo em passa una cosa que a mi m'agrada molt anar tot el procés d'assajos, dirigeixi, si dirigeixo hi he d'anar, no? Però si no el dirigeixo, també. I no hi vaig mai des d'un lloc ni policial ni de què estan fent amb el meu material, sinó de disfrutar-lo, no? I llavors, quan comencen les funcions, m'agrada anar a veure les funcions. I a vegades ni tan sols... ho comunico als actors, vaig a veure-ho, intento trobar un lloc discret, que no vegi massa, que no em trobi massa gent, i en el cas del cos, quan el vam fer el Romea, jo hi anava cada nit, vull dir, més el Romea m'agafa relativament a prop de casa, em posava uns pantalons, una samarreta, m'anava cap allà, havia trobat un lloc al primer pis amb un raconet que es veia molt bé i no tenia ningú al costat, i era el meu lloc, no? I amb aquest text i amb el Pere em passava una cosa que em passa poques vegades, que és que a vegades m'oblidava que l'havia escrit jo. I, per tant, m'assentava... A mi m'agrada convertir-me en un moment en espectador, no? I ara, per exemple, que vaig estar a Uruguai, va coincidir que també es feia a Uruguai, ho dirigia el Fernando Parodi, i ho feia l'Alfonso Tor, que és un actor meravellós. I també jo estava assajant, sortia, a vegades veia mitja hora, a vegades veia una hora, també em colava, a vegades la veia tota, i m'agrada veure com l'actor la respira, com canvia, Em sembla que un també aprèn del seu propi text, veient-lo, escoltant-lo, veient-lo amb... És una cosa... De fet, el cos més bonic és un homenatge a l'actor. A l'actor, a l'actriu, perquè, com et deia, és indiferent al gènere, no? Però hi ha aquest acte d'homenatge, d'agraïment, algú que entrega el seu cos a un text, a una història. Trobo que hi ha un acte en què realment estan ressuscitant sempre algú que no existeix, o algú mort, no? I l'estan aixecant i l'estan fent viu i el fan aparèixer allà. I de fet, és curiós, tant el Pere com l'Alfonso Tort, els dos parlaven d'un mateix concepte que se sentien en un text com aquest, com si fossin una mèdium, en què el seu cos era un canal en què anaven entrant i sortint unes veus, no? I trobo que no és casualitat que els dos fessin aquest símil, perquè hi ha alguna cosa amb el viatge de l'actor de què presta el seu cos perquè hi entri una energia. Cap dels dos, curiosament, van fer un viatge de composició, de col·locar veus, sinó que el viatge que van fer els dos era d'anar a buscar energies, emocions, més que no pas buscar una composició una mica externa, una mica superficial.
Clar, aquesta obra, com t'ha passat ja amb altres obres, està recorrent mig mons. Es va estrenar aquí a casa nostra, al Festival Temporada Alta de Girona, després va veure el Teatre Romea de Barcelona, i aquest setembre, ara ens ho deies, es va estrenar a la capital d'Uruguai, a Montevideo, a la Sala Verdi, on, per cert, hi tornarà el maig del 23. Mm. Teniu següents parades ja o no?
Mira, és molt possible que en algun moment tornem a veure el Pere, moment cap a la temporada vinent, segurament. També vam fer una temporada molt curta, vam fer 3 setmanes, 6 dies només, és a dir, 6 dies a la setmana, que és molt, perquè són 6 de 7, però 3 setmanes. És un monòleg que el Pere diu, jo aquest tipus de projectes els necessito fer de tant en tant, però no els puc fer cada dia. Pensa que és un monòleg que són pràcticament 2 hores. No és tampoc convencional amb temps, en aquest sentit, vull dir que és exigent per l'actor. El tornarem a veure, segurament. A Uruguai es tornarà a fer. Hi ha un projecte, el de Grècia, que també serà l'any que ve. A Itàlia es va fer amb un format de lectura, amb la Maddalena Crippa, que es va fer a Florència, i ahir em comunicaven que el maig es farà a Milà. I hi ha diversos països, curiosament, en què ha despertat un cert interès. Va ser Premi Born, el 2020.
Sí, senyor.
I s'ha traduït ja en 2 anys a 9 llengües, que no és poca cosa, no?, en aquest sentit. Vull dir que l'Arquimedes va ser una bestiesa perquè està traduït gairebé a una vintena de llengües, que és molt, i s'ha fet com a 50 països, no? Però en 2 anys s'ha traduït ja a 9 llengües i ha generat una mena d'interès i me l'han demanat. Jo sóc especialment exigent en aquest sentit i també és un text que crec que no es pot deixar a qualsevol. Jo faig una mica de broma i dic, ha de ser el millor o la millor actriu, perquè en tot cas és un, insisteixo, és un tour de force que no només per l'exhibició actoral, sinó perquè o t'hi connectes emocionalment amb allò que explica, o si no, no té cap sentit, com mai el teatre. Un s'ha de connectar i s'ha d'enamorar dels textos, però aquest text requereix algú amb un control bastant precís de l'instrument.
Per cert, em deies un premi Born que t'ha fet guanyar aquest text, el tercer, si no m'equivoco.
Sí, el tercer. El primer autor que guanyava el Premi Born en 3 ocasions, amb els gairebé 5... Hi ha 45, era la 45a edició, mm-hmm. però hi havia hagut algun de desert, i per tant eren 50 anys l'any que el rebia. L'havia rebut el 2009 per La dona que perdia tots els avions, un altre títol llarg, jo que no sóc de llargs.
T'agraden els títols llargs?
No, gens, sóc més aviat de títols curts. El principi d'Arquimedes, el 2011, i El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, el 2020. I per mi sempre el Born ha sigut un premi important, en què alguns dels autors i autores que jo admirava estaven, diguéssim, amb la nòmina d'aquest premi, I els hi han passat coses boniques, a més, amb els textos del Born, els hi han passat coses molt, molt boniques en aquest sentit, i per tant és un premi que el porto amb orgull, i que més sé que per ells, per exemple, ara rebre el Premi Nacional, o que hi hagi hagut una carrera com la de l'Arquimedes, és una bona notícia pel premi, perquè això vol dir que el nom del premi recorre molts llocs i és una cosa que li dona prestigi, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, que li passin coses bones amb un text premiat sempre és una alegria.
Que li agraden noms curts com l'Habitació Blanca, Umbrio, Cúbito, Nerium Park, la dona que perdia tots els avions. Josep Maria, en quin moment dius jo he nascut per ser dramaturg, per escriure text per teatre?
T'he dit que mai ho he dit, això, jo he nascut per cap cosa, eh?
T'ho dic així perquè entenc que és... Jo crec que totes les feines són vocacionals,
sí.
Però si alguna ho és més, és l'artística, no?
Mira, jo, per exemple... Clar, jo vinc del sector periodístic, vaig estudiar periodisme, vaig exercir com a periodista. Durant un temps...
I vas veure que no s'hi guanyava bé la vida, una.
Home, si pensés en guanyar la vida, Joan...
Tampoc series dramaturg.
No seria dramaturg, evidentment, no? Perquè això de tenir una nòmina cada mes encara és més complicat per un dramaturg, no? Però... Hi va haver un moment que vaig dir què faig aquí, no? Vull dir que a vegades dic que vaig deixar el periodisme i, en canvi, no és veritat. El periodisme em va expulsar. Perquè un determinat tipus de periodisme, com jo l'entenia, era vocacional, allò de periodisme, però de cop i volta vaig sentir que no era el lloc. I llavors vaig entrar a l'Institut del Teatre, vaig començar un doctorat d'arts escèniques, de literatura catalana, que no vaig acabar, vaig entrar a direcció de dramatúrgia a l'Institut del Teatre, i van començar a passar coses, no?, en aquest sentit. I vaig escriure primers textos, eh?, I a mi em costava molt dir soc escriptor. Ja no et dic artista, que és una paraula que no la faig servir massa, sinó escriptor. A vegades em preguntaven, en aquells moments que jo encara sortia de nit i intentava lligar i aquestes coses, i quan em preguntaven què feia, sempre deia que era administratiu o que era reponedor de productes en un supermercat o coses d'aquestes, no? Feia broma, no? Però em costava molt, em semblava molt gros això de dir soc escriptor, no? Hi ha un moment, que és el 2009, quan escric La dona que pren tots els avions, en què hi ha un moment que assumeixo que soc autor. Hi havia com uns textos previs que a més sempre dic, el meu primer text és aquest, i em diuen, però en tens d'altres abans. Dic, bueno, estava provant, estava investigant, estava fent provatures, no? I hi ha un moment que sí, que assumeixo, dic, soc autor, soc escriptor, i ara ho dic, soc escriptor, en aquest sentit. No sé si un pensa nascut per això. Jo també sóc dels que penso que, jo què sé, igual d'aquí a 5 anys decideixo anar a plantar faves a la muntanya. Difícil, però tot la vida és una cosa que constantment és variable i les circumstàncies i les coses... En tot cas, sí que he intentat sempre que la cosa que em guiï sigui una mica la llibertat i una mica la felicitat. Si sento que allò que estic fent no té cap sentit, si sento que allò que estic fent no em fa feliç, què faig? Tenir una feina estable, encara que tingui una nòmina cada mes, a Ràdio Nacional, com era en aquell moment, què foto allà? Si de cop i volta sento que això no tira. O sigui, em moria la idea de pensar em puc passar la vida aquí fent butlletins de notícies d'aquesta manera, no?, en aquest sentit. Insisteixo, és una professió que la valoro molt, que sento que està en crisi, i us l'heu de replantejar, els que sou d'aquest sector, però, en tot cas, dic, no pinto res aquí, no? I evidentment, que en un sector com el teatral també hi ha altres crisis. De cop i volta, jo he tingut la sort d'escriure... una mica... L'altre dia ho deia en veu alta i pensava... Està bé, això, no? De dir, han passat moltes coses que no les he perseguit i han arribat. El que sí que he perseguit és escriure el que volia escriure. A vegades m'he queixat de dir, ai, m'han encarregat poc o m'ha buscat... I de cop i volta penso, que bé, no?, perquè he anat escrivint el que volia. De vegades m'han proposat coses i he dit, no m'hi veig, no ho sé fer, no m'agrada. I, per tant, si faig una cosa que és tan difícil com escriure, almenys que ho faci pel que m'agrada, en aquest sentit. I, per tant, és una professió de resistència, però al mateix temps és una professió en què constantment un està explorant el concepte de llibertat i amb què vol entregar amb aquesta professió, no? I, per tant, és meravellós. No sé si he nascut per això, però, en tot cas, ara mateix és un lloc que m'hi trobo bé.
Em parlaves abans, Josep Maria, de la bellesa de la bellesa de la cultura. A casa nostra solem cuidar la bellesa de la cultura?
No.
Clar, català, eh?
Sí, no. No, perquè...
Amb aquest no, mira, et replanteixo la pregunta. Sí. En comptes de cuidar-la, la maltractem?
No, tampoc. Tampoc. Vull dir, siguem justos, però tenim un teixit cultural complex, som un país petit, en aquest sentit, i això també ho fa tot complicat, en aquest sentit. Però moltes vegades, diguéssim, passa una cosa. La cultura costa diners. La cultura costa diners. I la cultura és una cosa que també és una declaració d'intencions, política. Ho dic jo, que sóc fill, en aquest sentit ja em sento molt agraït, de ser fill de sistema públic. Sóc un autor molt més vinculat al teatre públic, molt més vinculat a una sala alternativa de qualitat, el que sigui, però, en tot cas, el que dirien a fora, un teatre independent, no? I, clar, vull dir, moltes vegades a mi m'han passat coses precioses a fora, també. I he estat 3 anys, o 2 o 3 anys, sense estrenar res aquí. I podria haver estat frustrant si no fos perquè han passat tantes coses a fora que, clar, si no m'hagués passat això, igual, jo què sé, igual tiraries la tovallola perquè diries, ostres, he de viure, he d'estrenar, m'han de passar coses, no? Els teatres han d'apostar en aquest sentit, perquè un autor creixi al seu costat, un autor, una autora, els teatres públics, llavors... Hi ha una cosa que és fonamental, que és el tema dels diners. Vull dir que la cultura no es fa. I la nostra professió... A vegades sembla que pel fet de guanyar-te la vida amb aquesta feina has de demanar disculpes. Perquè com que t'agrada, com que ho fas... O sigui, no, de cop i volta hi ha una cosa que hem de ser una mica més reivindicatius. La nostra feina té uns diners, costa uns diners, en aquest sentit. I... Si volem l'excel·lència, també hem de garantir un teixit cultural que sigui sa i fort, no? I això no hi és, no hi és des de fa molts anys, en aquest sentit. Vull dir, però, amb totes les professions. Vull dir que quan fas teatre és l'autor, l'autora, és el director, la directora, hi ha els actors, hi ha un il·luminador, hi ha vestuari, és un engranatge molt complex, molt complex. I de cop i volta això s'ha de cuidar. Al mateix temps, per això et deia, em semblaria injust de dir se l'ha maltractat, perquè seria... de fet, si se l'ha maltractat, ha sigut per desídia i des d'un lloc fins i tot sense ser-ne conscient, no? Vull dir que és un sector molt fràgil, molt fràgil. Ho vam veure en un moment com el del confinament... Perquè nosaltres, sense uns espais, diguéssim, amb el viu, amb l'espectador, no som res. I dins d'aquest espai tan fràgil, la meva fragilitat és molt forta com a autor, per dir-ho d'alguna forma, però també hi ha una cosa, que jo com a autor, sense estrenar, puc seguir escrivint. I puc seguir fins i tot creixent. I em pot frustrar si no estreno. Però un director, per exemple, una directora, per anar afinant el seu instrument necessita provar, i necessita un espai, i necessita uns actors que l'acompanyin, necessita una logística. I és impossible que un director jove, una directora jove, creixi si no té les oportunitats. Un actor, per se, necessita, encara que sigui, un sol espectador. Jo, com a escriptor, necessito tot això perquè la meva finalitat no és el llibre, sinó que la meva finalitat és l'escenari. Mm-hmm. Però l'escriptura pot seguir. En canvi, un actor, fins i tot aquestes coses d'internet... El teatre és teatre en viu, i desenganyem-nos de collonades i de... El teatre és el teatre en viu, i és aquest acte ritual, i tot l'altre són altres coses, no? El teatre no és arxivable. Arxivable o és el cinema, o és la televisió, en què es busca la millor seqüència es fixa la millor seqüència. En canvi, nosaltres no la fixem, la millor seqüència. Treballem per una seqüència que és la millor, que no existeix mai. I que ahir vam tenir la sensació que ho era, però no sabem si avui serà millor o pitjor, i per tant, nosaltres estem una cosa molt efímera, molt fràgil, molt immediata en aquest sentit, que ens porta un temps de cocció diferent, també, aixecar un muntatge. Jo ho he vist ara, que he anat a dirigir Temps Salvatge, un muntatge de gran format, 3 hores, i... La cosa que a mi em sap més greu és haver marxat i veure només dues funcions. Per mi és terrorífic, no, això? Vull dir que veure un espectacle que li di això és, i tinc, i m'agrada, però jo necessito, en aquell cas, en 10 actors. Vull dir que Temps Salvatge és prèvia al cos, i era el supergran format, amb un espai escenogràfic molt bèstia, i llavors jo vaig cap a l'altre oposat. Un únic actor, 0, paraula i actor, no? I de cop i volta, clar, Temps Salvatge només ho pot assumir un teatre públic. Aquí ho va fer el Teatre Nacional de Catalunya, a Uruguai ho ha fet la Comèdia Nacional, que el va estrenar el dia que la Comèdia complia 75 anys, fundada per la Margarita Xirgo. Per tant, per mi un honor enorme que fos en aquell dia. I, clar, jo tenia un munt de maquinistes, de tècnics a darrere, que els hi vaig dir el dia de l'estrena. Nois, ja sé que aquí no és costum. Gràcies, perquè aquests dies són molts, jo parlo des de la platea amb un micro, però sóc conscient que sou tots aquests aquí darrere, amb alguns us conec els noms i les cares, i d'altres em creu en vosaltres. Gràcies, perquè això, moure tot aquest bosc que puja, aquestes cases que entren, tot això és una coreografia tècnica enorme, gairebé operística, no? I els vaig dir avui el dia de l'estrena, i els altres dies m'agradaria que sortíssiu a saludar. Sé que aquí no hi ha l'hàbit de fer-ho, nosaltres sí que el tenim, i es van posar una mica en plan d'ostres. I llavors, tres dels tècnics m'ho deien a la copa, després, quan deien, ostres, quina emoció vull veure el públic dempeus aplaudint-me, i aplaudint-me a mi. Dic, és que som molts aquí. I també és interessant que a l'espectador li expliquem que el teatre no el fan només els actors, que fan una feina molt important, però hi ha un equip darrere, hi ha un escenògraf que pensa un espai en funció de la dramatúrgia d'aquest text, hi ha un il·luminador, hi ha aquí un regidor, un utiller... De cop i volta és un àmbit enorme, i per tant és difícil i és costós, i per tant... clar, jo una obra com Temps Salvatge només la puc escriure amb la logística d'un teatre públic a darrere que l'estrenarà, si no sé que es quedarà al calaix. Jo escric una obra... per 10 actors, o sigui, ja a Catalunya, 4 actors és una superproducció. Pues imagina't 10. I llavors, clar, vull dir, això té un cost. I llavors, quan ho veiem, ens entusiasma. Uau, això, sí, però això té un cost humà i un cost econòmic, en aquest sentit.
Per últim, Josep Maria, sí que m'agradaria preguntar-te, perquè aquesta setmana, no sé per què, a vegades s'ajunten els astres i passa així. Aquesta setmana, amb aquesta ràdio, hem parlat molt de teatre. Hem tingut a Pep Cruz, a Roger Pera, hem parlat de La filla del mar, hem parlat amb David Selves, hem parlat amb moltíssima gent del món del teatre, i a tots els que venien els hi preguntàvem, no?
De Shakespeare a Guimarà,
exacte,
una mica de tot.
Una mica de tot. I a tothom els hi preguntàvem, no? Com està el teatre català? Quin és el paper del teatre català, etcètera, etcètera, no? I tots coincidien en una cosa, i és que solen venir moltes produccions, si no superproduccions, quan parlem de musicals, de fora, i tots em deien, però falta producció catalana, falta producció catalana. Hi ha poca dramatúrgia catalana?
Poca dramatúrgia catalana, no. Poc produïda és una altra cosa.
Per què?
Poca dramatúrgia no n'hi ha. Vull dir que la nòmina d'autors... Jo que parlo del Benet i Jornet com el mestre, moltes vegades s'ha dit, ell va fer una travessia pel desert, no?, en què escriure en llengua catalana era una cosa, i estrenar era raríssim, no? Hem superat això, vull dir que hi ha hagut una generació, que és la meva, que és numèricament important en aquest sentit, i va passar una cosa gairebé de fenomen. Els teatres han d'apostar, i han de produir, i han de llegir. Han de llegir. O sigui, hi ha una cosa que jo sempre faig broma... Els dic a altres companys dramaturgs, escolta, a tu et truquen els directors i les directores d'aquest país i els teatres per saber què estàs escrivint, o això que t'han premiat, o això que has publicat. Ah, vale, no sóc l'únic. Dic, amb tota la ironia del món, de dir, què vol dir un sector que no llegeix el teatre que s'està fent al seu país? Llavors és molt fàcil veure com s'obre una temporada i dir, ah, mira, estan estrenant aquest text que va ser un èxit a Broadway. Ai, mira, quins descobriments a fora. Han descobert els èxits de fora, no? Però el nostre país s'està escrivint en llengua catalana, s'està escrivint amb un paisatge divers, perquè és boníssim que hi hagi gent que escrivim diferent i que amb aquesta diversitat el nostre paisatge és més ric, no? I, per tant, cal apostar per això. I cal llegir, i cal estar al cas, i cal apostar-hi i creure-hi de veritat. Amb dues coses que, si no ho fem nosaltres i no ho fa el nostre teatre, no ho farà ningú, que és la nova creació i el nostre patrimoni. Abans em deies allò de la filla del mar. Si no ho fa Catalunya, un Guimarà, qui el farà? I si Catalunya no aposta pels seus creadors joves o vius, qui ho farà? Vull dir que, més enllà que et puguin passar coses a fora, que és meravellós que et passin, home, que a casa teva siguin conscients, no, d'això, i que siguin conscients que hi ha un planter enorme. Jo a vegades faig broma amb algun director o alguna directora. Ai, escolta, i així és que aquest text l'has anat a comprar allà, a Londres. Ah, que bé, que bé. I a més li has pagat. Amunt de Londres li has pagat, perquè aquí t'ho hem de fer de franc, no? I per tant, hi ha aquesta cosa de desacomplexem-nos del local. Perquè el local és lo nostre.
Josep Maria Miró, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2022 per aquesta obra, El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, que ara ens avançava, tornarà el 2023 i tornarà en Pere Arquilluel capdavant també.
Segurament.
Segurament, segurament. Josep Maria, un plaer parlar amb tu.
Joan, moltes gràcies i més una cosa. Gràcies per dedicar un temps a parlar. Perquè no està tan cansat a vegades d'anar a la ràdio o a la tele i que et diguin, escolta, 5 minuts, i que més sentin que allò que faràs és avorrit, i de cop i volta t'hagin d'entrar una música i un track i que el reconeguis, i que
t'entri... Ja t'ho deia abans, Josep Maria.
Uns aplaudiments de mentida i aquest tipus de coses. Ja fem un joc, perquè si no ens avorrim. Gràcies per la paraula.
Deia, gràcies a tu, perquè no sempre t'acompanya un Premi Nacional. Gràcies.
Bona tarda.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes són la caravana.
A Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Deu minuts, que hi arribarem a les 5 de la tarda. Víctor, m'he passat avui, eh?
Jo estava aquí amb la...
Quasi et deixo sense cinema.
Amb el projector posat...
Clar, tenia...
Saps allò, en plan, que estàs esperant per posar la pel·li...
Avui li hem donat prioritat al món del teatre, teníem un premi nacional i això és així.
Bueno,
això és així.
Els del cinema no es poden queixar perquè els hi robem els guions...
I teniu festivals importants com el de Sitges, per cert, que vas... el darrer divendres que vas venir, deies que anaves al tancament, no? Com ha anat això?
Va ser, si et dic la veritat, Joan, increïble, perquè estic en condició de dir... des de la meva opinió absoluta, que Asbestes és la millor pel·li que he vist en tot el 2022.
De debò?
Feta aquest any.
Sí?
De debò. O sigui, és difícil que a Sitges la gent surti calladeta o jo només xiu-xiuejant i com tothom amb la cara encara...
Clar, és que ara podria ser molt dolent, Víctor, i dir-te... es mereix més en els Oscars Asbestes que el Carràs?
No ho tindria clar. perquè sí que és veritat que Portal Carràs és una pel·li més, no sé si hollywoodiense, però sí que és més fàcil que es vegi impregnada la gent fora de despenyar perros, en el sentit de que aquí l'entenem molt i l'estimem moltíssim, i segurament com a producte fet aquí a l'Estat doncs agrada molt.
Sí.
I Asbestas és un pèl més complicada. És com si haguéssim enviat El Reino, amb el context de que aquella pel·lícula haguéssim donat noms i cognoms, molt fet concretament a nivell molt espanyol. Llavors jo crec que lliga una mica així, perquè clar, o sigui, la campinya gallega i que la pel·li estigui gallec, francès i castellà, jo puc entendre que el senyor productor de la Paramount és que el treus, el baixes de New Mexico i ja, no pot.
Escolta, una cosa, parlant de produccions, superproducció la que torna aquest 9 de novembre... Tu n'ets fan de The Crown o no?
Moltíssim, i a més són descarats, perquè van treure ahir el tràiler,
sí,
una hora i mitja després de que el govern de la Listras anés a... pel
canyaveral de l'obra. Acaba la frase. No, bueno. Has vist que tenim aquí o no?
Sí, una mica és que estàs fent de Diana de Gales.
No. Tu no saps el joc que han fet? Un diari anglès havia posat un vídeo les 24 hores del dia amb una fotografia de Listras i el d'un enciam. I havien que aguantava més.
Mare de Déu.
Al final ha caigut l'Istras. I l'enciam continua. Doncs bé, doncs aquí tenim l'enciam.
Home, aquí què el podem mantenir? Com el govern d'Aragonès? A veure fins quan dura? O...
La perruca igual. M'estàs fotent en un jardí?
No penso dir res més. És que els del cine som així, eh?
Víctor, escolta, va, que ens queden 7 minuts. Comencem per la notícia o fem al revés?
Sí, jo crec que ens n'hi ha bastant millor.
Va.
Perquè aquesta setmana sí que ha sigut una mica complicat en el sentit de... Ja les altres setmanes havíem fet temes polítics, havíem fet fins i tot la guerra d'Ucraïna, que si el Putin, que tal, i dic, és que no em vull tornar a repetir, és que portarem aquí 5 vegades i ja vindré a repetir-me,
sí,
i,
sí, sí,
i serà una cosa difícil. Però ahir, a l'Hospital de Basurto, ens van donar una sorpresa, entre cometes, que pintava molt negra la cosa, però va acabar sent una mica una cosa surrealista, barra anècdota, barra...
Surrealista.
Jo em quedaria més amb el surrealista. I és perquè, qui no ho sàpiga, una dona va entrar, no sabem ni com, a l'Hospital de Basurto, que està a Bilbao, i va segrestar un nadó, se'l van dur aquella mateixa matinada, i el van acabar trobant...
Van trobar el nadó, però la dona no, eh?
Exacte. I van trobar el nadó enrotllat en una estora en un barri de Bilbao, vés a saber per què i com...
Una mica pel·lícula Àlex de la Iglesia. No sé la pel·lícula que portes, ja t'ho dic ara. Però és una mica Àlex de la Iglesia.
Seria com el símil una mica americà. I és que, clar, vaig pensar en nadó segrestat, surrealista, Arizona Baby dels Coes...
Pel·liculot.
Pel·liculot, i que no es pensi la gent que això sona perquè hi ha escocesos country bojos per allà, sinó que és que els Coen són els...
Que podrien,
perquè els Coen són els millors fent aquestes comèdies mega àcides,
sí,
negres, que passen una de coses que no saps ni ben bé per què.
L'exemple clar és Fargo.
Clar, que és la posterior a aquesta. Aquesta és la segona pel·lícula dels Coen, que els dos fan el guió, però era quan en aquell moment només dirigia Joel Coen. Llavors, la pel·lícula situa els dos protagonistes, que no poden ser els millors intèrprets possibles, que són Nicolas Cage, un jove Nicolas Cage, i Holly Hunter, que són un matrimoni que no poden tenir fills. I llavors es troben una família que té quintillizos, no ho sé dir en català, perquè és una cosa, un concepte...
Quintillizos.
Quintillizos, o el que sigui, semblen quintos petits, però bueno, és igual. I decideixen segrestar un dels 5, perquè, clar, com són tots iguals, no se n'adonaran. I és en plan, anem a veure, senyors. O sigui, no és qüestió de semblança, és qüestió del número. I llavors, a partir d'aquí, és una consecució, per això veníem amb la premissa de lo surrealista, és una consecució de fets, perquè hi ha trames paral·leles que es van entrecreuant, que això els Coen són magnífics en fer-ho, i és com el fet d'haver segrestat del nadó els porta en un conjunt d'escenes... Uh-huh. Arizona, que ja té cosa, la situació i el paisatge i l'escenari, però és tot àrid, allò, tot carreteres. És una mica com Aragó, però amb
Los Monegros, eh?
Exacte, però els cartells en anglès. I llavors, a partir d'aquí, és tot pasto d'arena. I et veus amb...
Una abraçada a la gent de l'Aragó.
Absolutament, la meva família és d'allà. No em conviden aquest Nadal. A partir d'aquí, clar, ens trobem en les situacions on un Nicolas Cage... S'ha de veure una mica en perspectiva, perquè no has de veure tant el Cage actual amb els ulls d'ara, sinó que era un Nicolas Cage que destacava en papers i tenia molta més expressivitat del que té.
Això t'anava a dir, quan era expressiu.
Exacte. I Holly Hunter era una mica una autoparòdia d'aquestes pel·lícules de sèrie B en el qual els protagonistes es posen en situacions molt complicades, però o tendeix cap al drama absolut o tendeix cap a la comèdia. Ah. I aquí és com un remix, perquè després està el John Goodman, tota aquesta gent que són uns delinqüents, que s'escapen de la presó i tenen escenes creuades. Clar, és tot com molt... Fer de lo quotidià, de la cosa palurda, un divertimento. I amb els Coen és que és divertidíssim.
Escolta'm una cosa, ens queden dos minuts i mig per arribar a les 5 de la tarda. Connectarem amb els serveis informatius d'aquesta casa. Et proposo, ens guardem la llista
per favor
per la propera setmana, no dic ni de què és, ens guardem la llista del Top 5 per la propera setmana. Sí que et ve molt de gust preguntar-te què han estat els Coen pel cinema.
Ostres, és que ara jo crec que van ser el canvi de tendència de que es podia fer un tipus de històries que segurament el món anglosaxó que no era britànic no s'atrevia a fer, que era posar a l'espectador en situacions que tu et rius, però t'estàs rient dient m'està fent mal a mi això. Aquest ho-ho-ho de uf.
Crec que fa que aquesta setmana s'han celebrat, si no m'equivoco, perquè ho dic de memòria, són els 30 anys de Reservoir Dogs.
Sí.
Lo més proper als Coen és Tarantino?
En descarat, sí. Jo crec que és aquell punt de directors que tenen molt clar el que volen fer i són completament versàtils, i sobretot hi ha un punt de que són uns estudiosos de la indústria, els agrada moltíssim, i per això poden saltar en tant gèneres, perquè tu als Coen és que és impossible que els encasillis en un gènere en concret. Com a molt podries dir que el fil conductor és el noir, però clar, el pots posar en el drama o el pots posar en la comèdia. Llavors, no és allò que diguin, no, és que fan sempre guions molt àcids a partir de comèdies. És que Mort entre les flores és una paròdia que entremig hi ha una quantitat de drama absoluta i al mig, o el mateix Fargo, perquè el Fargo és una situació patètica que deriva en una cosa que és una bola de neu, mai millor dit, d'una desgràcia familiar / delinqüència, és tot. I per mi els Coen, el punt que li donen al cinema és l'originalitat que ara mateix no hi ha. Tots els seus guions, que són seus i originals, no hi ha ni un que s'assembli amb l'altre. I això és increïble, i que la seva filmografia és immensa.
Arizona Baby, la tenim a alguna plataforma o no?
A Filmin.
Filmin, eh?
És que Filmin sempre està tot.
I qui no hagi vist Reservoir Dogs, qui no hagi vist Fargo, qui no hagi vist Mort entre les flores, que les vegi, perquè són obres d'art. Víctor Rodrigo, com sempre, un plaer parlar amb tu, no va dir, curt avui.
Sí, avui...
Però en parlarem la setmana que ve.
Com la Listres.
Com la Listres, exacte. Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.